Sempre he pensat que perquè l'escola sigui interessant, cal que expliqui les coses de manera que resultin interessants. Evidentment, aprendre a fer una arrel quadrada o conjugar el pretèrit perfect simple del verb escoltar no són les coses més apassionants del món. Amb tot, estic segur que les coses es poden presentar de manera atractiva. Deia fa uns mesos a Ona Catalana el professor Joan Major que l'aplicació que s'ha fet dels videojocs orientada exclusivament cap a l'oci és massa limitada i que la tendència dels països tecnològicament punters és ampliar tot el que s'ha après en l'oci digital en el camp de l'ensenyament. D'aquí a uns anys, els nous catalans aprendran a través de la realitat virtual com es divideixen les cèl·lules, com es viu al centre d'Àfrica o com era l'època en la que Jonot Martorell va escriure Tirant lo blanc. La tècnica ha evolucionat moltíssim i encara ho ha de continuar fent, però aquest futur cada vegada és més a prop. Els videojocs, paradoxalment per molta gent que els ha criticat, serviran per ensenyar i per millorar. Paradoxalment també l'origen dels grans avenços en els gràfics i en les interfícies dels videojocs s'ha d'anar buscant en les instal·lacions d'entrenament amb finalitats militars. La majoria de coses tenen una doble cara, però la gràcia està en intentar veure'n sempre la bona. Segur que a molts se'ns dibuixarà un somriure quan a les proves d'accés a la universitat d'aquí uns anys es pregunti als alumnes sobre Pac-Man, Super Mario o la Sega Mega Drive. Coses que té el futur. Game over. Ona Catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Aquests són els continguts del programa d'avui.
A la primera part del programa recuperem els grans videojocs i les grans plataformes de la història. Avui el reportatge de Game Classics està dedicat a la marca japonesa que ha creat mites com la Street Fighter, Capcom.
Al Top 10 Clàssic escoltarem la llista dels considerats 10 millors jocs de la història pel sistema Amiga.
Game Masters és la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa, avui dedicat a aprofundir en el món del sistema Amiga i en la història de la marca Capcom.
Game Over analitza l'actualitat dels videojocs en l'apartat Game Now, un repàs de les novetats per totes les plataformes actuals.
Parlarem del joc de Men in Black 2 de PlayStation 2, del Driver 3 per la GameCube, del Prisoner of War per a Xbox, del Dragon's Empire per PC i de la versió de Namco Museum per a Game Boy Advance.
Acabarem el programa amb GameWeb fent una mirada a l'espectre dels ordinadors Spectrum a través de la xarxa des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Capcom és probablement una de les marques que ha aconseguit més adeptes incondicionals al llarg de la història dels videojocs. El seu estil a l'hora de programar i l'extremada jugabilitat dels seus títols han fet que Capcom estigui, molts anys després de la seva creació, entre les marques punteres en la producció de videojocs. Avui coneixerem algunes de les coses més sobre la gent que ha programat meravelles com Street Fighter 2, UN Squadron, Strider o Resident Evil, entre molts altres. El Game Clàssic d'avui està dedicat a Capcom.
Aquest so pertany al videojoc 1942. Gràcies a aquest títol, Capcom entrava de ple en el món dels videojocs. Capcom és una empresa nipona que agafa les primeres lletres de les paraules Capsule i Computer per formar el seu nom. L'empresa l'estableix l'any 1979 Kenzo Tsujimoto. Al Game Classics d'avui farem una repassada a la Capcom a través dels seus jocs. Game Classics. 1942 és un joc que va fer aparèixer moltes seqüeles. 1941, 1943, 1944 són alguns dels exemples. Un avió de la Segona Guerra Mundial tenia la missió de batre tots els avions i barcos enemics. Se'l recorda com un dels shoot'em up amb scroll més addictiu. El mateix any, l'any 1984, apareix Pirate Ship Igemaru, on podem destacar-hi la banda sonora composada per Tamayo Kawamoto. Aquesta compositora forma part d'un grup musical anomenat Zuntata, bastant popular a terres nipones. La música va ser la primera composada per ella per a un videojoc. A partir d'aquí, treballa exhaustivament posant melodies a videojocs futurs, com per exemple el Bubble Symphony de la Taito de l'any 1994. Mm. el mateix any apareixen Son Son, amb una filosofia semblant al Pirate Ship i Bulgus. Un shoot'em up futurista que marcaria la tendència als anys següents a Capcom, ja que podem dir que l'empresa nipona és especialista en jocs violents i destructius com aquest. Per veure-ho, fem un repàs. Commando. On portem el control d'un soldat de la Segona Guerra Mundial. Exit Ice. Semblant al Bulgus i on hem de pilotar també una nau del futur. En aquest joc ens trobem amb un efecte ben aconseguit de tres dimensions, treballant només amb dues. Ghosts and Goblins. Memorable joc ambientat a l'edat mitjana i en terres tenebroses plenes de morts vivents. Dissenyat l'any 1986, aquest videojoc destaca per combinar el shoot'em up amb el típic joc de plataformes, Strider Iriu. Aquí controlem a un superheroi i l'acció es desenvolupa als terrats dels gratacels. De totes maneres, una de les sagues més importants de Capcom ha estat Street Fighter. Aquest és el primer videojoc de la Capcom de lluita 1 contra 1. Capcom va fabricar 1 milió de cabines amb aquest joc, que es varen repartir per tot el món.
Sí senyor, una gran història que tindrem temps de comentar amb els seus videojocs corresponents en el Game Masters a la tertúlia del programa Game Over d'avui. Per tancar la secció Game Classics, la secció que cada dia que tenim Game Over obre el programa, escoltarem el Top 10 d'avui. Concretament fa referència als millors jocs de la història de l'Amiga. És un Top 10 elaborat per més de 1.000 usuaris d'Amiga a través del portal amigames.com.
Número 10, Wings. Número 9, Elite 2 Frontier. Número 8, Lemmings. Número 7, Speedball 2. Número 6, Monkey Island 2. Número 5, Turrican 2. Número 4, Monkey Island 1. Número 3, Civilization Sid Meier's. Número 2, The Settlers. Número 1, Sensible Wall of Soccer.
Game Masters.
Doncs ja hi som, a la part central del Game Over, com sempre, la tertúlia i el Game Masters d'avui per parlar. Per tant, en aquesta tertúlia som l'Albert Murillo, l'Antonio Hortal, l'Eduardo Rodríguez, en Xavier Serrano i en Jordi Sellas. Benvinguts tots plegats.
Hola.
Una edició més del Game Over. Avui tenim per començar el que acabem de sentir fa pocs segons, que és la llista del que la gent, aquests més de 1.000 usuaris d'Amiga d'arreu del món, que es connecten habitualment a la pàgina amigames.com, han valorat com el top 10 dels 10 millors jocs de la història per a aquest suport, per a aquest sistema que es deia Amiga. Abans d'entrar en això, com fèiem l'altre dia, expliquem una mica amb 5 cèntims què era Amiga, per la gent que potser no ho conegués o per la gent que potser ho ha sentit i no sap exactament on ho situa, no? Em refereixo més a la gent que té la PlayStation 2 des de fa poquet i que tampoc no hi ha... No tenen probablement aquest background.
Hombre, el ordenador Amiga fue el primero en su género que sentó una serie de ventajas de potencia, por ejemplo, procesador, un Motorola 68000. Salieron tres modelos, ¿no? Digamos que eran el 500, el 1000 y el 2000. ¿No? El 1000 se conocía como el Maserati de los ordenadores porque tenía una caché de un mega. Hablo de un mega, no de 512K como ahora, ¿no? De un mega. Hablo de casi 15 años atrás y 256K de memoria RAM. Con lo cual, o sea, la palabra cargando no existía en ese ordenador. Estaba limitado por otras zonas, pero bueno, en aquello lo que era a la hora de trabajar era eficiente al máximo, ¿no?
Estaríem parlant que Amiga era un sistema que van desenvolupar, com comentàvem el dia que tractàvem el tema de l'MSX, diverses marques, va ser una única marca...
No, Amiga, salió el de Commodore y ya está, ¿no? Lo que ocurrió es que un añadido solo, el genérico, digamos, era el Amiga 500, ¿no? Luego salió el significativamente más potente, que era el 2000, luego salieron los 1200, el 4000, bueno, incluso ahora, hoy en día, hay Amigas cuyo coprocesador es un PowerPC, coprocesador. O sea, estar al nivel de, como si te dijéramos, una gama a nivel Silicon Graphics, pero bastante más barata y con las prestaciones prácticamente iguales, ¿no? O sea, se utilizan a ámbito profesional, antiguamente no. Era una máquina de juegos impresionante, juegos como el Shadow of the Beast, que en este ranking no está, y yo lo he echado bastante de menos.
Jo recordo, i els que veníem dels 8 bits, quan va sortir l'Amiga, vam veure la llum absoluta. Era relativament car l'ordinador, perquè recordo que em va costar bastant comprar-lo, però realment, en quant a jocs i so, aquell so estèreo absolutament impressionant.
Recordo que, bàsicament, també ho explicàvem en una editorial d'un Game Over d'aquest estiu, que totes les pantalles que sortien impreses dels jocs a les revistes, a les contraportades i tot, normalment el que tendien les empreses de videojocs era posar la imatge d'Amiga, no? Llavors tu et compraves el Amstrad i allà et sortia el que sortia.
I la multicarga, quan era multicarga.
La primera vegada que vaig veure un ordinador professional funcionant va ser amb una demostració musical, era una Amiga, amb el Cubase funcionant, i jo pensava, Déu meu, però com una màquina pot estar tocant música, no? No entenia com era, veia la pantalla, amb els puntets allà i les notes sonant molt.
Estaríem parlant que en aquell moment els grans ordinadors per jugar serien, per tant, l'Amiga, Amiga 500 com a ordinador més extès en aquells moments, i l'Atari ST, es deia?
El Atari ST, que salió, fue el equip más o menos el equivalente que presentó Atari frente a Commodore, ¿no? Pero que bueno, que en general quedó un poco relegado a un segundo plano, diría yo. O sea, tuvo cantidad y calidad, pero es que Amiga está muy extendido, en parte, lamentablemente, por tanta piratería, ¿vale? Pero bueno, a la larga Amiga salió bastante aventajado. Lo único que pasa es que a día de hoy se ha visto cada cosa en Amiga 500, cargando de disquete, que todo aquel profano Amiga me escuche se acordará de una de las demos que se llama Desert Dreams, ¿vale? Sueños del desierto, que era impresionante el sonido, ¿sí, verdad? ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Ahora acabo de...
La del melón aquel.
Has tenido una regresión de Javi.
Un flashback, ¿no? Sí. Pues, o sea, era increíble cargando, te hablo de que procesaba vectores, o sea, estaba con polígonos, vale, sí, lisos, ¿no? Pero en aquellos momentos estábamos todavía con los scrolls parallax y un scroll dos planos, cuatro, seis planos, ocho. Pero es que esa demo ya manejaba polígonos, manejaba dots, o sea, partícules, si te acuerdas.
Sí, jo recordo el ray tracing, que li deien, que era una manera de fer gràfics molt avançada, i que recordo que jo tenia un programa, desgraciadament era pirata, i dic ara desgraciadament perquè jo crec que penso que Amiga va morir, entre cometes, potser amb culpa...
Murió, no entre comillas, no. Murió por la piratería y porque Commodore se desentendió de él, o sea, no le dio un apoyo, no le dio una... una publicidad decentes, por eso lo compró luego Escom, por ejemplo, un gigante de las comunicaciones norteamericano, luego se lo pasó a otra pelota y al final la tecnología Amiga realmente no se sabe quién demonios la tiene.
En aquests moments.
Mm-hmm. Exactamente.
Sí. I això que comentava, això del ray tracing, era, doncs això, o sigui, recordeu allò del morphing que es veia a l'època dels anys 90, doncs amb l'Amiga us podia fer, i recordo que era un programa que tu posaves un objecte, ja en aquella època ja li deies, mira, posa una llum, un focus a darrere, que tingui tanta luminositat, després em poses aquí, bueno, llavors l'ordinador es podia passar tota la nit calculant, doncs aquell gràfic, no? I això jo només ho he vist, o ho havia vist amb una Amiga, no? En aquell moment.
O sigui, que estaríem parlant que l'Amiga és un sistema que de fet encara té fanàtics absoluts, o sigui, es demostra a internet que hi ha moltíssima gent que fins i tot es connecta a internet amb Amiga, o sigui que Amigues en aquests moments estan funcionant com a ordinadors com a ús habitual. Per sí, gent sí, que totalment. Els fa servir diàriament sí. I per tant, doncs, gent que bé, també hi ha gent que té el cotxe que tenia als anys 60 i sí, encara el porta cuidat perfecte,
no?
Encara el porta, no? Però l'Amiga en aquests moments està funcionant i el que a mi em crida més l'atenció d'aquest cas és que hi ha moltes coses, com dèieu abans, que encara no s'han superat amb els ordinadors que tenim ara, amb targetes d'aquestes que tenim, acceleradores, amb no sé què, no sé quantos, amb tot el que ha anat evolucionant, i 15 anys enrere hi havia coses, no tot, però coses de l'Amiga que encara ara no tenim superades, no?
Perdona, se me va a olvidar. Otro juego que se me va a olvidar el ranking.
Es... Ara anem al ranking.
Psygnosis, el Blood Money. O sea, Psygnosis en Amiga hizo auténticas virguerías, ¿no? Psygnosis después de en Amiga, la verdad es que ha desaparecido bastante, ha hecho algunas cosas en PlayStation. Andrea Stadic era, digamos, el buque insignia, ¿no? El programador insignia de...
Una mena de Mussolini, el logotip, ¿no?
Sí, o sea, no, es el Shigeru Miyamoto, pero de esto, ¿no? De Psygnosis. Team 17 también, juegos como el Alien Breed, por ejemplo, que eran vistos así desde arriba, ¿vale? Y bueno, o sea, disfrutabas porque es que veías, eran juegos que se hacían no solo a nivel técnico, sino que se hacían con ilusión.
Uh-huh. Y una curiosidad a modo de fabricación de hardware, de Amiga, no sé si muchos usuarios se acordarán que también salió una versión de Amiga 500 en consola.
¿Ah, sí?
Sí, en consola.
Ah, bueno, en consola te refieres al CDTV.
El CD32 es de ella, ¿no?
No, antes.
Entonces yo no lo conocía, eso.
El CD32 era un 1200, pero en consola.
O sea, que iba a surtir una consola que era basada en tecnología Amiga.
Sí, era, estéticamente era muy parecida a la Master System 1, y también iba con cartuchos y iban los juegos de Amiga.
Y era negro, ¿no?
No, era blanco, ¿eh?
Pues entonces yo estoy hablando del CDTV y todo.
No blanco ni negro ni tiene color, es como el vino de la Asunción.
No, amb coses com aquesta et dones compte que Amiga era molt important tot el mercat de jocs, no? Si feien una consola era perquè, doncs, el...
No caigo en la consola que dices.
Entrem a parlar del top 10.
Esto en antena no se hace.
Anem a parlar del top 10. Teníem el número 10, el Wings, un joc que ha entrat en el top 10 i que s'ha posat bastant en dubte perquè no és un joc que no és massa conegut i per tant han quedat fora jocs com el Shadow of the Beast, bàsicament la segona part, que va ser absolutament impressionant per a l'Amiga. En el número 9 i teníem l'Elite 2, Frontier.
Se echa a extrañar el primer Elite també.
La verdad es que sí. Luego sale una especie de refrito, 10, que era el SDI.
No son 23, que son de Oakley.
Yo creo que el Elite es un, lo que estaba comentando antes Antonio, es un adelantado a su tiempo en el tema de la concepción gráfica del juego. Digo, pocos títulos bueno, realmente que yo recuerde antes del Elite.
El Elite 1.
Sí, bueno, pero antes del Elite 1
yo diría que poca cosa.
Però aquest joc, l'Elite, no és d'Amiga, no? Era anterior, pot ser?
El Elite 1, que jo recordo, se vio en 8 bits. El que pasa es que luego sale la versión de Amiga.
Se vio en Atari.
Y sí, en Atari también, y luego salió una versión nueva mejorada para Atari Falcon, que era, digamos, el equivalente a la Amiga 1200, llevaba un procesador, un 030, si no recuerdo mal, un Motorola 6830, y luego salió el Elite 2 de Amiga, que a mi modo de ver, no porque me guste la Amiga, le daba sopas con onda, ¿no? Pues en Atari no se estrujaron mucho el seso para convertirlo.
Entonces, en el joc d'Atari, yo recuerdo haber llegit algún article sobre aquest joc, o el van fer dos programadors, que van acabar gairebé a bufetades, per temes, em sembla, legals, i comentaven que cada un tenia una pàgina web i posava entre cometes, a parir a l'altre.
Les mil pestes un de l'altre.
Sí, sí.
Passa a les millors famílies.
Però es veu que
conceptualment... Els millors equips de futbol, també.
Exacte, i els equips de futbol, també.
Comentaven que conceptualment el joc programat era una virgueria. Comentaven això.
Tenim en el número 8 una cosa completament diferent, que a més forma part del top 10 d'Amiga, però és un joc que podria formar part del top 10 de PC i de consoles. Correcte. Que també ha sortit, i de moltes altres coses, senzillament perquè em sembla que poques vegades al llarg de la història dels jocs s'inventa un joc i llavors hi ha 10.000 versions diferents d'un joc que són millorades o evolucionades, però inventar un nou sistema de jugar, un joc completament diferent, doncs és curiós i passa poques vegades. Això és el que va passar amb un joc que es deia Lemmings. Lemmings era un joc en el que tu doncs, eres una mena de déu tot poderós, que veies doncs, tota una mena d'animalons petits que tenien el nom de Lemmings, que tenien un petit instint suïcida, perquè ens entenguem, no? Perquè ells anaven caminant, anaven corrent, no els importava que hi hagués foc, hi hagués precipicis, hi hagués vents huracanats, el que fes falta. I tu el que havies de fer era anar-los guiant, anar donant a cadascun d'aquests animalons una opció, construir una escala, una feia de paret perquè no passessin mentre l'altre construïa l'escala, l'altre feia un pont, l'altre els donava globus perquè volessin, no? I a partir d'aquí els havies de fer arribar a l'altra banda de nivell. Uns gràfics molt petitets, molt original, no en quant a gràfics, sinó en quant a desenvolupament de joc. Què tenim a dir de Lemmings?
Sí, bueno, yo creo que Lemmings es un juego que tiene un concepto en su época totalmente nuevo de jugabilidad, y a raíz de Lemmings han surgido pero cientos de
cienes y cienes de sucedáneos.
Dos jocs estrella per GameCube aquesta temporada.
El Pikmin, sí, Pikmin, sí, el Pikmin, sí. És com si fos un Lemmings però en 3D.
Sí, sí, quan vaig veure l'anunci per la tele, perquè vaig dir, ostres...
Són tot de ninos de colorets que van seguint el Capitán Falcon, em sembla que...
Nos hemos olvidado de una función de los Lemmings que era que me gustaba, algunos explotaban.
Ah, sí, exacte.
Cuando tenías la partida ya que no la podías recuperar, pues dabas dos veces
no me recuerdo,
un botón que todos empezaban de 5 a 0 o 5 y vaya, sí, sí. Hacía el Lemmings ahí, bueno.
Sortia el rellotge a la part superior, sortia, sí, 5, 5, 4, 3, 2, 1, s'ajupia una miqueta com aquell, com sí. Si diguéssim el caganer del pessebre, no? I llavors, bum, rebentava, no? El Lemmings,
oh no,
i obria un foradet a terra. Sí, no. A vegades el que rebentava servia per obrir algun forat o travessar alguna zona,
es que
d'una altra manera no...
No havia més remedio, cosa que jo agradecia que algú no explotasse. Es más, el de Amiga, como de costumbre, desmarcándose.
De Lemmings palestino.
No, pero uy. La Amiga, desmarcándose como de costumbre, se podía jugar a dobles. O sea, tú conectabas otro ratón con el ordenador encendido, sin que se colgase. Y...
Cosa que no van fer ara amb els PCs.
No, ni nunca.
Ni amb els Macs tampoc, em sembla, no?
Bueno, con el Mac, según qué periférico. Pero...
Yo no entraré en absolut a discutir Mac, PC.
Bueno,
anem al Lemmings.
Pues era divertido. Jugabas los dos ahí con el ratón, el uno con el otro. Vamos, era un split screen, pero vertical, ¿no? O sea, la verdad es que era una idea bastante curiosa.
Y la banda sonora era muy divertida.
La banda también. Sonora era divertida. Sí. Y la intro, o sea, la animación...
Yo no me recuerdo.
Que tenían los... Pues se veía... O sea, había un escalado, como os diría yo, hacer un, como si alguien se subiera a estatua de Colón y hacer un zoom desde el blanco de sus ojos hasta que se viera todo lo que era el área esa de Colón, ¿no? Para entendernos. Uh-huh. O sea, y pegaba un traveling, pero además suave, suave, suave. Y los bichos de ser, pues, una mera partícula en el monitor a ser, bueno, pues cerca de un octavo de monitor y a ver ahí más de 12 bichos en pantalla para aquellos tiempos.
Uh-huh. Deixem els animalons de cabells verds i de pell rosada i de vestit blau, que eren els Lemmings, i ens anem al número 7, que és l'Speedball 2 d'Imageworks, un joc del 1990, una mena de joc d'handball amb una pilota de ferro que feia una mica de mal i els jugadors també una mica bèsties, no?
Sí, sí, un buen título también. Creo yo que tal vez tuvo más éxito en por lo menos en el mercado español, creo que tuvo más éxito en la versión de Mega Drive, que era más o menos bastante parecido. Y bueno, un juego bastante adictivo, eso sí, más aconsejable que nada para jugar a dobles, porque uno solo acababas un poco
agobiado.
Una mica danyat. En el número 6 i el número 4, els dic ja tots dos seguits perquè són primera i segona part, tenim el Monkey Island, la segona part en el número 6 i la primera part en el número 4 del top 10. Monkey Island 1, el secret... Com es deia? El secret de Lechuk? O el secret
la venganza de Lechuk.
I el segon era
el segundo era la venganza de Lechuk i el primer era el secret de Monkey Island.
Exactament, el secret de Monkey Island, que el joc genèric no era Monkey Island 1, sinó que era The Secret of Monkey Island, no? Les aventures de, com es deia, el protagonista Guybrush...
Guybrush Threepwood. Que és que, bueno, ni lo traduzcamos porque nos censurarán toda la emisión, pero era... Es que, mira... caniches piraña, vigías ciegos, o sea, luego ya veías una bebida que como estuviera más de tres minutos en la jarra, se sacía la jarra, que era el grog, si os acordáis.
Sí, sí.
Que claro. A lo largo del juego se veían las típicas máquinas de latas, pues como hoy en día de esta bebida efervescente oscura, y lo mismo, pero ponía, en vez de la marca, grog. Ponía grog, ¿no? O sea, te reías mucho porque...
Fins i tot recordo que en el Monkey Island 2, en la segona part, hi havia un concurs d'escopinades, no? Que era molt difícil, a més, que l'havies de fer arribar molt lluny i era molt difícil perquè tenies competidors molt durs, no? Era una saga de jocs en format d'aventura gràfica en el que, doncs, guiaves aquest personatge, una mena d'ambientació a l'estil de l'Illa del Tresor, no? En el que estaves en una illa de pirates del Carib, del segle XVIII, no? I t'havies d'anar movent per allà i anar descobrint els tresors barrejats amb vudús, fantasmes i tota mena.
Per quantes plataformes ha arribat a sortir aquest joc?
Uf! Pues para totes, la mayoría, ¿no? O sea, a partir de para 16 bits, más que nada en Amiga. Luego sale en PC, que la ventaja es que está en castellano, ¿no? En Amiga eso no se cuida demasiado, la verdad. Y luego ya pues han ido saliendo versiones de Play 2, de Dreamcast no ha salido, incluso hay cortos por internet medio de estrangis.
Anem ràpidament a fer una pausa de publicitat. Tenim encara els quatre primers títols del Top 10 d'Amiga pendents i després parlem també d'una de les grans marques de la història de la programació dels videojocs, com és Capcom.